Bueno, ¿nos anem al cine? Sí, anem al cine?
Sí, anem al cine.
Rafael, bon vespre.
Bon vespre, Banyoles.
Què tal? Fa fred per Llagostera o no?
Digues, digues.
Fa fred per Llagostera?
I tant.
Sí.
I tant que fa fred.
Bueno.
Mira, no t'ho diré exactament.
Sí.
A 0 graus, 0.00.
0.00, anda, molt maco. Mira, el 0 absolut és aquest o què?
Genial.
Ara, això Rafael, de totes maneres...
La temperatura de sensació és menys 4.55.
Ah, molt bé.
Fantàstic.
Tinc una miqueta de vent, que bufa 10 km per hora, per tant, doncs...
Rafael. Rafael, primer d'entrada t'haig aplaudit, t'haig de tirar les orelles, dues coses.
Ah, sí?
Sí, perquè va sortir l'altre dia el programa de Banda Ampla. I no ens va dir res, no ens vas dir res.
De què?
No ens vas avisar, de què sortia? Si sortia la, l'Observatori de Llagostera, amb les classes d'iniciació d'astronomia i tot plegat.
Com diria jo?
Perdona?
Jo vaig enviar un email a en Joan Anton. Jo diria que vaig enviar un email a en Joan Anton.
Sí, sí, és veritat, però el vaig rebre el mòbil i quan vaig arribar a casa estava fora aquell dia, jo.
Ah!
Ah, sí, és cert.
Ha fallat el missatger, va.
Sí, però...
Ens carregarem el missatger, tu. Aquesta vegada està claríssim, ho has reconegut.
Sí, sí, però vaig, jo estava fora aquell dia i era, això va ser dimecres passat, no? Si no m'equivoco...
No, sé, no recordo quan...
Sembla que sí.
Sembla que sí. No, dimecres no era.
Una mica de Girona i...
Dijous, poder.
Sí.
Poder dijous. Dijous és, dijous la nit.
Dijous era?
El Banda Ampla crec que el fan el dijous.
El Banda Ampla era dijous, sí.
Dijous, no, sí, ja sé que està a fora.
És en directe, no?
Uh-huh. És un fals directe, el programa es grava el mateix dia però a la tarda. De manera que tens una sensació molt estranya perquè, clar, tens temps d'arribar a casa teva i veure't sortir a la tele en aquell moment, no?
Vale.
Tens una mena de déjà vu estrany.
I sobretot si tu creus que és en directe, dius, com pot ser?
Viatgen el temps,
ja, ja, ja.
Devia anar molt de pressa.
Exacte, no, no, però és nou d'aquest any, normalment ho feien en directe, però esclar, home, trobes que els convidats, si venen darrere de Catalunya, doncs després, si has de treballar el dia següent, doncs...
Clar, llavors els Twitters de tot això sí que són posats en directe, no?
Exacte, sí, sí, sí.
Clar.
I esclar, va millor així, de fet va millor així, perquè és una hora més còmode, graves a la tarda, a les 8 aproximadament... d'una hora i mitja, i per tant, doncs, pots fer-ho bé. Una experiència interessant. De fet, el que més ens va agradar a nosaltres és que vinguessin a gravar-nos, doncs, les activitats que fem a l'Observatori Nou, el curs d'iniciació a l'astronomia, i com funciona, doncs, una observació pública a l'Observatori Can Roig de Llagostera.
Sí, vaig veure que t'havies portat un alumne i tot,
de la tarda amb nosaltres, de 7 de la tarda fins a les 12 de la nit, perquè el temps anava així una mica variable, i a estones s'obria el cel, a estones quedava tapat, però bé, va funcionar molt i molt bé i bé, una activitat doncs, molt interessant.
I van sortir dos...
No cap oportunitat de divulgar l'astronomia i la ciència.
Com van sortir dos antics amics nostres, l'Ignacio Ribas i la Merche Berlanga.
Exacte.
Tots dos estaven per allà donant voltes.
Sí, sí, eh? I tant, molt bé, molt bé. No, va ser una...
No, molt bé, jo el vaig gravar i l'he vist tot sencer i ha estat interessant.
Uh-huh. Sí, sempre, a veure, l'ample sempre peca d'una mica de no acabar d'entrar en els temes en profunditat.
Sí, i toca moltes tecles.
Hi ha 85 persones per demanar paraula i esclar, pots trobar que no, que hi ha molta gent que no pot intervenir finalment, fins i tot.
Uh-huh.
Però bé, no deixa que, clar, és un programa de debat que està bé, sempre està bé, programes de debat s'han de potenciar, no sabia.
Mm-hmm. Sí, sí, i tant.
Bé, anem a la pel·lícula. A veure, avui no s'ha agafat ni una pel·lícula muda ni una en blanc i negre, sinó una pel·lícula quasi de fa dos anys només.
Verd i blau l'ha agafat avui.
Sí, molt, sí, com és que l'has agafat tan recent?
Doncs perquè trobo que és una pel·li interessant si li dones la volta una mica. L'heu vista aquesta l'heu vista, no? Si més no, suposo.
Dos vegades,
sí.
Dos vegades, jo també l'he vista diverses vegades. Et va agradar, Xavier?
Estèticament és curiós,
no? Hi ha coses bones,
sí. I coses que per mi...
Perdoneu, diguem el títol.
Avatar.
Vale, perfecte, és que l'he dit abans però ara no li hem dit.
Vale.
Estem parlant i no sabem de què.
Hi ha la part hollywoodense que la trauria cop de tisora ràpid, però hi ha el tema científic d'un planeta que orbita al cantó d'un gegant gasós que és interessat, quasi plantejat així.
Va,
hi ha alguns temes que són interessants, que bueno, es pot recomanar i bé, si ho passes molt bé mirant els efectes, la banda sonora, etc. Això sí.
Molt bé, doncs parlem una mica d'Avatar, no? Uh-huh. Aquesta pel·lícula estranya per el que és la secció, però dic, bueno, de tant en tant doncs, parlem d'alguna una mica més coneguda pel gran públic. Bé, aquesta és una pel·lícula doncs, de l'any 2009, el director James Cameron, director famosíssim d'altres pel·lícules doncs, també molt importants, com per exemple Titanic. Avatar doncs, és la pel·lícula més taquillera de la història del cinema, 2.800 milions de dòlars recaptats. Mm-hmm. Per tant, és una xifra fabulosa, tenint en compte que la seva producció va estar pels voltants dels 300 milions de dòlars, doncs déu-n'hi-do. La segona pel·lícula més taquillera doncs, també és de James Cameron, que és, com he comentat, doncs, Titanic, I bé, jo trobo que francament és una pel·lícula de ciència-ficció extraordinària. És extraordinària. Amb salvatats, com diria molt bé en Xavi, doncs en certes puntualitzacions. Però sí que és cert que a nivell visual i a nivell sonor, a nivell tècnic, doncs crec que podem dir que hi ha un abans i un després d'aquesta pel·lícula, perquè encara que no t'agradi la ciència-ficció, encara que siguis escèptic amb la part comercial de Hollywood, penso que seure't dues hores llargues que dura la pel·lícula a veure aquest film, doncs és un espectacle que val moltíssim, moltíssim, moltíssim la pena. A més a més, com deia en Xavier, doncs es poden plantejar certs serrells de l'argument que per altra banda és molt criticat, perquè no aporta, com a fil argumental, realment la pel·lícula, doncs no aporta absolutament res de nou, això sí que és cert.
Potser és allà un flaqueix a més, sí.
Moltes pel·lícules que li agradi al cinema, doncs reconeixerà en Avatar algunes parts de guió molt semblants a Pocahontas, de Disney, a Bailando con Lobos, de Kevin Costner, a una pel·lícula també més antiga, que és La selva esmeralda, de John Boorman. D'acord? Per tant, doncs sí que James Cameron ha agafat elements que estan molt treballats en altres produccions de Hollywood i les ha traslladat doncs en el futur quan els humans comencem a colonitzar els exoplanetes que actualment estan tan de moda. Doncs com deia en Xavier, doncs l'acció passa a una lluna que es diu Pandora, d'un planeta gegant gasós que es diu Polifem, com el cíclop de la mitologia, que això en Jordan Torres ens podria fer 5 cèntims del Polifem, que era un fill de Posidó i d'una ninfa, d'acord? Doncs molt bé, doncs ens planteja doncs aquesta explotació per part dels humans dels recursos que ens brinden els planetes extrasolars que cada vegada anem descobrint més. Aquesta hipòtesi doncs és plausible en un futur, doncs quan tinguem la capacitat tecnològica d'arribar a aquests exoplanetes. La pel·lícula està bé perquè situa aquest gegant gasós, aquest planeta Polifem, i aquesta lluna habitable i amb recursos assequibles que és Pandora, ho situa al sistema de l'Alfa Centauri, que com sabeu és el sistema estel·lar doncs, més proper a la Terra, està a 4,22 anys llum aproximadament. D'acord? Per tant, doncs, sí que té aquesta vessant científica, plausible, que aporta doncs, un argument més verosímil a tota la idea del film. Però esclar, a què m'interessa més plantejar d'aquesta pel·lícula, perquè quan la torneu a veure, perquè probablement sempre trobareu ocasió de tornar-la a visionar, la veieu d'una manera diferent. Mireu, la pel·lícula planteja, com us comentava, aquesta explotació dels recursos que no van deslligats en cap cas de l'explotació finalment dels habitants del planeta, d'aquesta lluna Pandora, del planeta aquest Polifem. Molt bé, doncs això ja planteja doncs tota una sèrie d'implicacions, m'atreviria a dir filosòfiques, no?, sobre com els humans ens creiem en dret d'explotar no només el nostre planeta, sinó tot els ecosistemes als que som capaços d'arribar. I el que ens planteja és aquest enfrontament amb la vida autòctona d'un altre sistema estel·lar. I aquí ja sí que entrem fins i tot en temes religiosos. En què us vull parlar? Us vull parlar de la hipòtesi Gaia que vosaltres coneixeu, no? Molt bé, és una hipòtesi plantejada per James Lovelock a l'any 79, és una mica anterior a l'any 69, però ell publica l'any 79 el llibre, i planteja que en realitat la Terra doncs, seria com un sistema propi que s'autoregula, no?, amb les seves condicions ambientals per modular les formes de vida que acull aquest planeta. I fins i tot en una hipòtesi extrema s'arribaria a plantejar doncs, la idea que el mateix planeta és en si un ésser viu. Però no és un ésser viu perquè alberga aquesta vida, i la vida modifica, com bé sabeu, les condicions d'habitabilitat del propi planeta. Per tant, és un bucle infinit que es mossega, és un peix que es mossega la cua. Molt bé, doncs això com es presenta en la pel·lícula Avatar? Doncs mireu, a Pandora doncs, hi ha una civilització d'uns éssers intel·ligents, molt integrats a la natura, és una civilització que ells anomenen Navi, viuen en els ecosistemes de Pandora, que per dir-ho fàcilment seria equivalent a una grandiosa selva tropical, amb una biodiversitat extraordinària. Això a la pel·lícula doncs, dona un joc visual potentíssim, potentíssim, sobretot en la versió en tres dimensions, és extraordinari. Molt bé, doncs aquesta civilització Navi està totalment integrada en aquesta natura tan prodigiosa, i de manera que aquesta idea de l'off-block romàntica de la hipòtesi Gaia, que la natura és un tot i tot està autorregulat, es materialitza en la seva deïtat, que no acaba de fer-se massa evident en la pel·lícula i que tampoc desvetllarem massa dades pels qui encara no l'hauran vista. Doncs està molt clar que hi ha una visió molt clara del que seria l'animisme. Què és l'animisme? És un sistema de creences en el que la divinitat es planteja que està arrelada en totes les coses. Tot el que existeix és diví, la divinitat està arreu on mirem. És una idea molt bonica, que a més és compartida amb moltes cultures humanes, per exemple, caçadores recol·lectores que viuen actualment entre nosaltres, entorns tropicals, per exemple. I a més és molt interessant veure això, com aquesta idea de lligam amb la natura, de lligam espiritual amb la natura, doncs es presenta amb una dicotomia molt curiosa que es dona en l'origen de les religions, i és que, per exemple, amb algunes excepcions, però sí que s'observa que hi ha una relació potentíssima entre les cultures que estan ubicades en entorns geogràfics d'entorns molt durs, com per exemple el desert, d'acord, amb escassetat de recursos, doncs sempre s'ha tendit a les cultures que viuen en aquests ambients tan hostils, amb manca de recursos tan acusada, doncs s'ha tendit a crear religions monoteístes. En canvi, les cultures humanes que estan ubicades en entorns geogràfics i ambientals amb una grandiosa biodiversitat, com són les selves tropicals, sempre s'ha tendit a idear un panteó més politeista, una divinitat doncs, per cada planta, per cada arbre, i que al final s'engloba en una gran divinitat que és la que engloba tot, aquest animisme, no? Aquesta divinitat està a tot arreu. I això doncs, queda molt palès a la pel·lícula, quan aquests navis s'enfronten a l'amenaça humana, i és ben bé la lluita de Gaia contra la creació de la Gaia local nostra, que és la Terra, que som Homo sapiens. I per tant, doncs, jo només deixo anar aquesta pinzellada, perquè tal quan reveieu el film, el veieu amb aquesta perspectiva, sobre què és realment, què representa la hipòtesi Gaia, és a dir, com un planeta s'autorregula amb els seus organismes vius, si això pot ser cert o no, es pot ser realment interpretat d'aquesta manera, i a més, com l'entorn en el qual es desenvolupa una cultura o una civilització pot desenvolupar sistemes filosòfics diferents d'un entorn o un altre. I jo fins aquí no us vull fer divagar més.
Jo també voldria...
Que veieu a la pel·lícula, que us encantarà si no l'heu vista, i que passeu una grandiosa estona de cinema, perquè ja us dic, jo per mi hi ha un abans i un després d'Avatar en la ciència. Sí.
També voldria que la gent...
Alguna cosa, comentar alguna cosa?
Sí, el més que res del tema aquest, hi ha un altre tema filosòfic bastant interessant també a la pel·lícula, que és el tema dels avatars, justament d'aquí ve el nom, no? El tema
de
la tecnologia futura, i una mica anem per aquí, o sigui, la teva doble personalitat o aquesta tecnològica, un avatar, que és el que fa la teva feina en un altre món hiperreal, real d'una altra manera, controlat a través de la teva ment, amb un lloc d'una mena de màtrix, una mena d'ou que te tanques allà i tu estàs allà mig adormit i estàs controlant un altre ésser, que és el que tu aconsegueixes interactuar a través d'això. També és un missatge bastant futurista, però que segons com va la tecnologia avui dia i tot plegat, que ja, de fet ens hi estem movent una mica en aquest sentit a petit nivell, des de xarxes virtuals, etc., doncs és una mica també planteja aquesta qüestió, no? De la realitat amb l'avatar.
Sí, o sigui, anem cap aquí, o sigui, tot l'escenari que planteja la pel·lícula jo el veig francament realista.
Jo, Rafael,
una ficció, però el plantejament de l'exploració espacial, clar, ens falta el salt tecnològic. Però jo ho considero absolutament realista, plantejament.
Tu abans plantejat, Rafael, al començament has parlat un moment allò de que el planeta és polifem, no? Els personatges d'aquesta pel·lícula, els indígenes, com qui diu, són uns personatges de color blau amb unes orelles puntiagudes, no?
Exacte.
Polifem, de fet, és un cíclope, fill de Posidó, com has dit tu, i se'l representa...
Tenia orelles puntiagudes, que sí?
Sí, senyor, i se'l representa sempre Polifem amb les orelles puntiagudes. És un cíclope amb orelles puntiagudes i un ull central, amb un únic ull. Això de l'ull ja no sé si podríem trobar una explicació... Però ja no sé.
A la pel·lícula, surt alguna imatge, no surt en poques imatges, de Polifem, només sobre el fons del cel, i sí que hi ha alguna imatge que recorda molt la gran taca vermella de Júpiter.
Ah, exacte, per això dic que també és aquest
punt.
Per
tant, aquí estaria
aquest punt i aquestes orelles, el nom del planeta que té alguna cosa a veure també.
Sí.
Molt bé, Rafael. Et dono les gràcies perquè s'hagis fet avui aquesta pel·lícula tan moderna, de més, imagina't.
Has
vist? Sí. No és ni Clark Gable ni aquella gent
ja
que
tocava,
ja tocava, no? I a més
alguna més nova també posarem.
I a més que la coneixem tots, també, molt això bé. També és molt important.
I tant.
Molt bé, vinga, Rafael, bon vespre i abriga't, no et constipis.
Vinga, igualment.
Adéu-siau.
Adéu, bon vespre.
Salut.